Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Ports ha licitat el projecte constructiu d'una base nàutica al port de Sant Carles de la Ràpita amb l'objectiu de potenciar l'activitat nàutica a la badia dels Alfacs amb un centre de referència per desestacionalitzar l'activitat i fomentar la nàutica de base i promoure les Terres de l'Ebre i Catalunya arreu del món. El port de Sant Carles de la Ràpita està ubicat dins de la badia dels Alfacs, en un entorn natural que permet gaudir de condicions òptimes de recer que, juntament amb una climatologia favorable, permet desenvolupar activitats relacionades amb els esports nàutics durant tot l'any. Aquest port acull 1.825 amarradors esportius que el posicionen com a líder en l'activitat nàutica a la demarcació de Tarragona. Aquests atributs han estat el marc idoni per decidir fer una base nàutica que ha de ser un centre de referència de serveis nàutics d'oci, esport i competició a la badia dels Alfacs, que promocionarà el port, la ciutat i les Terres de l'Ebre a escala internacional. El centre, a més d'acollir els serveis de l'escola de vela, acollirà també altres activitats nàutiques, com paddle surf, kitesurf, windsurf, kayak i d'altres. En col·laboració amb l'Ajuntament de la Ràpita es farà una activitat formativa de vela curricular per a tots els alumnes dels centres docents del municipi. Aquesta és una línia estratègica que també s'alinea amb el nou pla de ports a punt de la seva aprovació definitiva per promoure la nàutica de base a les escoles i els centres nàutics. Aquest ha de ser un edifici autosuficient energèticament que funcionarà amb energia solar i tindrà zero emissions de CO2 a l'atmosfera. En aquest sentit, s'alinea amb les línies estratègiques de l'Agenda Verda i el Pla de Ports Horitzó 2030, que ha de convertir els ports en instal·lacions autosuficients energèticament mitjançant energies renovables.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els bombers de la Generalitat han controlat l'incendi de vegetació que crema des d'ahir dilluns al migdia a la zona del Mas del Moro de Miravet, a la comarca de la Ribera d'Ebre. Els dos avions d'atac s'han retirat i es manté a la zona l'helicòpter de vigilància per revisar els flancs juntament amb una quinzena de dotacions terrestres. Després d'estabilitzar els dos flancs amb eines manuals i tancar el perímetre amb les línies d'aigua, els bombers el van tancar definitivament a 6:45 d'ahir la tarda. Aquest ha estat un incendi topogràfic que és conduït i condicionat per l'orografia i les característiques del terreny. El foc ha afectat unes 2,6 hectàrees aproximadament. L'Institut Català de la Salut Terres de l'Ebre continua amb la campanya de vacunació contra la Covid-19. Els treballadors dels diferents col·lectius de la gerència territorial de l'ICS a les Terres de l'Ebre, tant els professionals sanitaris com administratius, informàtics i de serveis generals, segueixen treballant a contrarrellotge per afavorir la celeritat en la vacunació comunitària. El passat dilluns, 22 de març, a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta es va començar a vacunar els pacients transplantats i també els pacients oncològics immunodeprimits a causa de la mateixa malaltia o del tractament amb quimioteràpia citotòxica que estan rebent. Seguidament, en espera que el Departament de Salut ho autoritze, està previst vacunar-hi la resta de persones immunodeprimides i d'altres especialment vulnerables. Per això, a l'Hospital de Tortosa s'han destinat dues infermeres que fins al moment han administrat 164 dosis de la vacuna Moderna. Els especialistes mèdics que atenen el col·lectiu de pacients als quals van destinades aquestes vacunes en valoren la història clínica per decidir l'ordre d'administració. Paral·lelament, els equips d'atenció primària continuen amb l'estratègia de vacunació segons les directrius actuals de Salut Pública. Des del passat dimecres s'hi han inclòs les persones d'entre 60 i 65 anys, a les quals s'administra la vacuna d'Oxford AstraZeneca, en els punts actuals distribuïts per les poblacions de Roquetes, Móra la Nova, Amposta, Sant Carles de la Ràpita, Gandesa i l'Aldea. Les persones interessades poden accedir a aquesta vacunació a través de la pàgina web habilitada. En aquests punts, des de la represa, el passat 24 de març, s'han administrat 1.447 vacunes. Pel que fa a les vacunes de la farmacèutica Pfizer, s'estan reservant per a les persones amb un grau 3 de dependència. Les que tenen grau 1 i 2, que van a centres de dia, les incloses al programa AdDom i les més grans de 80 anys. Actualment, a les Terres de l'Ebre, la cobertura vacunal de les persones amb dependència és del 79% i la de les de més de 80 anys és el 40,3%, percentatges superiors a la mitjana a Catalunya, que són del 71,3 i 34% respectivament. Els equips d'atenció primària han hagut de fer reorganització per poder fer front a la vacunació i destinar-hi el màxim de recursos disponibles en jornades ordinàries i extraordinàries, prioritzant-la però sense deixar de banda l'activitat pròpia de l'atenció primària. Tenint en compte que la població a les Terres de l'Ebre està dispersa arreu del territori, s'ha optat per mantenir els 25 punts de vacunació habilitats fins al moment per evitar els desplaçaments innecessaris dels habitants. Els sindicats Comissions Obreres i UGT han convocat vaga de neteja en els centres hospitalaris de Catalunya aquest divendres 30 d'abril. Els delegats sindicals de la neteja exigeixen la gratificació que es va donar al personal sanitari i sociosanitari, ja que consideren que també són treballadores i treballadors de primera línia davant de la pandèmia de la Covid-19. El col·lectiu defensa que la seva feina també és essencial. La decisió s'ha pres per unanimitat en una assemblea conjunta dels delegats d'aquest sector. A tots els centres hospitalaris de Catalunya s'ha convocat aquest divendres una aturada d'una hora per torn i també es preveuen fer concentracions i manifestacions. El govern ha acordat delimitar l'entorn de protecció del conjunt de pintures rupestres, abrics d'ermites 1 i 9, esquarterades 1 i esquarterades 2, als terrenys municipals d'Ulldecona i Godall, a la comarca del Montsià. Amb aquesta mesura es determinen els criteris per a fer intervencions a la zona arqueològica i al seu entorn, com ara la necessitat d'autorització prèvia del Departament de Cultura, la prohibició de les activitats d'escalada, acampada i la realització de fogueres o la prohibició d'instal·lació de noves infraestructures elèctriques, entre altres. Els jaciments es troben situats dins l'àrea natural protegida del Pla d'Espais d'Interès Natural, el PEIN, i la xarxa Natura 2000 Serra Godall. El conjunt de pintures rupestres, d'abrics d'ermites i d'esquarterades és un patrimoni cultural d'excepcional rellevància que permet conèixer l'expressió social, econòmica i religiosa de les poblacions prehistòriques del Llevant peninsular. Els abrics d'ermites i els d'esquarterades estan declarats bé cultural d'interès nacional. Dels 12 abrics que formen part d'aquest entorn compartit, el més destacable és l'abric 1 d'ermites. L'executiu ha explicat que les seves pintures constitueixen el conjunt més notable i espectacular tant des del punt de vista del nombre de figures i de la diversitat formal com del seu estat de conservació. El conjunt presenta un total de 170 figures d'estil naturalista amb certa tendència semiesquemàtica que formen el conjunt més important numèricament de Catalunya. Catalunya rebrà 336.000 euros aquest any 2021 per a la cerca, identificació i dignificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura. El govern espanyol i les autonomies han aprovat el repartiment dels 3 milions d'euros previstos als pressupostos generals de l'Estat d'aquest any per a aquestes tasques. D'aquests, 2 milions d'euros són per localitzar, exhumar i identificar desapareguts i 1 milió d'euros per fer activitats de divulgació dels resultats, dignificació dels llocs d'enterrament i promoció dels llocs de memòria associats. L'autonomia que rebrà l'import més elevat és Andalusia, amb 507.000 euros. La segueixen Catalunya amb 336.000 i el País Valencià amb 283.000. L'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC, està enllestint els treballs perquè aquest dijous, 1 d'abril, s'inicia ja la campanya de navegació d'aquest 2021 que durarà fins al dia 1 de novembre. Aquests dies l'IDC està treballant per tindre-ho tot preparat per a l'inici de la campanya, la senyalització i el manteniment del canal navegable i dels embarcadors, també la neteja de macròfits, a més de tres barques que fan tasques de vigilància i inspecció del cargol Poma i Musclo Zebra, així com també l'obertura de la resclosa de Xarta. L'IDC va tancar la temporada de navegació del passat 2020 amb un total de 27.250 usuaris, més de 10.000 usuaris menys que l'any 2019 a causa de la pandèmia. L'Ajuntament d'Amposta ha iniciat els tràmits per protegir dos nius de metralladores de la Guerra Civil Espanyola situats prop del nucli urbà com a pas previ per recuperar-los i valoritzar-los. El ple municipal ha aprovat inicialment la catalogació d'aquestes estructures com a bé cultural d'interès local. Els nius de metralladores que hauria construït l'exèrcit republicà pels voltants de l'any 1938 amb l'objectiu de controlar els accessos pel camí vell de Masdenverge i la plana interior del Montsià es troben en espais de titularitat pública. Concretament, un d'ells està situat en un promontori a la sortida de la ciutat just dominant aquest mateix vial, conegut també com a Camí de les Toses, que es dirigeix a la carretera C12. L'altre niu de metralladores es troba mig soterrat en un petit parc situat a l'entroncament entre els carrers de la Mina i de la República. Molt a prop hi havia una tercera estructura similar que va desaparèixer durant les obres d'urbanització de l'espai ja fa anys. La catalogació, precisament, vol evitar que es puguin fer modificacions que alterin o destrueixen aquests nius. De fet, la recuperació dels dos nius de metralladores s'inscriu dins de la voluntat del govern municipal d'Amposta, segons ha explicat la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Inés Martí, de recuperar la memòria històrica del conflicte bèl·lic, senyalitzant i fent visitables diferents espais i edificis que van tenir una significació especial durant la Guerra Civil Espanyola.
Ara crec que no ho havíem fet mai i pensem que estos dos nius de metralladora que aquest estiu s'arreglaran, que vindran uns joves a fer el camp de treball, per què no donar-los aquesta catalogació de Becil. I és aquí quan arribem a dir, pues bueno, ara que tenim aquest espai, que de fet fa molts anys bueno, que el tenim fora, de fet ne teníem tres, un se va perdre, i pensem que tot i que estan els nius estan ubicats a espais de municipals, és a dir, no són privats. Per tant, això també mos ajuda que sigui molt més fàcil poder fer també el treball a l'estiu. Llavors, bé, abans de fer el treball, pensem, pues, anem a fer los Becil i així serà un pas més per a que una vegada estiguen ja recuperats i que els haguéssim adesendat i limpiat tot l'espai, tot l'entorn, pues, li donéssim un valor que jo crec que fins ara pues, s'havia perdut i que molta gent desconeixia també què volia dir o què era allò que teníem allà dalt, perquè molta gent ni sap que allò o existeix o per a què servia. I una mica és això.
La restauració dels nius de metralladores serà objecte d'un camp de treball impulsat pel COMEVE i la Fundació Josep Carol. Hi participaran joves menors de 18 anys durant 15 dies el pròxim estiu. L'Ajuntament Ampostí s'ha compromès a promocionar-los un lloc on dormir i el material necessari per fer les tasques. Un cop completades les actuacions, segons ha explicat la regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, Inés Martí, la idea és senyalitzar aquestes estructures i valoritzar-les.
Una vegada ja s'acaba tot aquest procés, la idea ja és acabar senyalitzant aquests dos espais que tenim a Amposta, aquests dos nius, que al final estan molt a prop, vull dir, estan molt a prop d'un de l'altre, però que sí que això ja seria el punt final, la senyalització, igual com volem també continuar senyalant els altres espais que nosaltres tenim a Amposta.
Amposta, que forma part del COMEVE des de l'any 2018, ja va impulsar, juntament amb la MD de Campredó i l'Ajuntament de l'Aldea, un projecte per recuperar i senyalitzar els espais on va transcorrer l'ofensiva de distracció a l'inici de la Batalla de l'Ebre, que va acabar amb la mort de més de 1.200 soldats a la zona de la Torre de la Carroba.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha elaborat un mapa turístic de rutes en moto de les Terres de l'Ebre titulat Viu l'Ebre en moto, on s'hi troben un total de 8 itineraris d'una mitjana de 200 quilòmetres que recorren les Terres de l'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, el Matarranya, els Ports i el Baix Aragó. Viu l'Ebre en moto pretén promoure el segment del turisme vinculat als viatges motoritzats i l'edició d'aquest full desplegable s'ha fet amb la col·laboració del Motoclub Terres de l'Ebre i el Motoclub Tortosa. L'actuació ha estat finançada per l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC, i forma part del Pla de Reactivació Socioeconòmica del Baix Ebre. Viu l'Ebre en moto inclou 8 rutes a motor. A la ruta del Baix Ebre s'hi promocionarà la ciutat emmurallada, la Mel, les Trinxeres, el Vi, mar i muntanya, el port i el pas de barca. Es tracta de recorreguts des del Baix Ebre que duren entre 3 i 5 hores i que es marquen en un mapa. A més, el full desplegable també inclou informació sobre el Parc Natural dels Ports, el Parc Natural del Delta de l'Ebre, la gastronomia ebrenca i les principals festes i diades gastronòmiques a la comarca del Baix Ebre. El Consell Comarcal ha editat 2.500 exemplars del Viu l'Ebre en moto que es distribuiran a través del Motoclub Terres de l'Ebre i el Motoclub Tortosa, Ebre Terra i també a les oficines de turisme del territori. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Amposta han iniciat aquesta setmana un operatiu conjunt per reduir la percepció d'inseguretat, combatre conductes incíviques i millorar la convivència veïnal. El dispositiu respon a diverses denúncies i queixes dels veïns i comerciants i es farà en barris i carrers on s'ha detectat més incidència en els últims mesos. Es vol combatre així el consum i la venda de drogues al carrer, infraccions de l'ordenança municipal, baralles i discussions, furts i altres delictes contra el patrimoni i ocupacions d'immobles. El dispositiu policial compta amb la implicació d'associacions de veïns i comerciants i de l'Ajuntament d'Amposta. Segons ha publicat el Diari de Tarragona, el patronat de la Passió d'Ulldecona ha reescrit el guió de l'obra a partir de tres textos que s'han interpretat durant 65 temporades ininterrompudes des de l'any 1955 a l'any 2019. La pandèmia va obligar a suspendre l'obra l'any passat quan ja estava tot a punt per iniciar les representacions. La readaptació es va dur a terme entre l'estiu passat i el mes de gener d'enguany. Tot i això, encara s'han fet retocs durant els assajos que van començar ara fa dues setmanes. Seguint les indicacions del Procicat, els actors es mantenen separats dalt de l'escenari i porten la mascareta posada llevat el moment en què han d'intervenir. En total, hi haurà una trentena d'artistes a escena. La decoració també s'ha reduït per facilitar la feina dels tramolles, que ara són menys. Pel que fa al públic, es limita a la platea i a quatre llotges, reduint-se l'aforament a 250 persones per cada representació, només en català, els diumenges 11 i 18 d'abril a les 5 de la tarda. La durada és d'una hora i mitja. Una altra de les novetats és que el públic pagarà al final de cada sessió el que considere adient, amb el que es coneix com a taquilla inversa. Les entrades, però, només es podran adquirir des de la pàgina web de La Passió o trucant al telèfon 638 49 60 09 i les reserves s'hauran de fer per grups. Des del patronat confien seguir comptant amb el suport del públic del poble i també de la comarca.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb una temperatura lleugerament més alta que la d'ahir i també amb el cel força serenat. Ara mateix tenim al Perelló 11 graus o bé a Mas de Barberans en tenim 9 i avui s'espera una temperatura màxima que podrà enfilar-se entre els 24 i 25 graus en punts de l'interior i una temperatura màxima més baixa en punts costaners. S'espera que avui el sol sigui el protagonista i que tan sols arribin alguns núvols prims, sobretot de cara a la segona meitat de la jornada i que tan sols deixaran el cel localment enteranyinat. De cara a demà continuarem parlant d'un temps força estable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.